Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
De futur i de prosperitat a tots els seus ciutadans, siguin independentistes o no ho siguin.
Acabo ja, li agraeixo molt aquesta estona, senyora Laura Borràs, amb una pregunta que sé que ha estat marcant d'alguna manera la setmana i que, i a més em demanen que se'n vagi ja perquè té altres coses a fer, evidentment, però li faig una darrera pregunta, li prometo que és l'última, no faré un bester que a vegades en fa tres més. L'última pregunta, que, a veure, s'ha anat parlant aquesta setmana i les últimes setmanes de si hi ha llistes cíviques fomentades per l'ANC, es va dir, vostè crec que ho va desmentir, que potser vostè en podria formar part. Això ho desmenteix completament? No formaria part d'una llista cívica d'institucions com l'ANC?
Jo formo part d'un partit polític i no només en formo part, sinó que el presideixo des de fa tres mesos. Per tant, la meva aposta és de desplegar la meva acció política des del partit que presideixo, que es diu Junts per Catalunya. L'arquitectura institucional democràtica a casa nostra passa per la vertebració dels partits. Molta de la gent que avui en dia estem a primera línia de la política som gent que venim de la societat civil. Per tant, hem fet aquest viatge i estem treballant des de les estructures que han de poder fer que els ciutadans de Catalunya, quan voten a partits polítics a les eleccions, trobin els resultats que esperen quan emeten el seu vot i posen la urna, la papereta a l'urna. I per tant vaig desmentir-ho immediatament i ho continuo fent ara i això, anuncio el que ja tothom sap, que sóc presidenta de Junts per Catalunya i des de Junts per Catalunya treballaré per millorar les condicions de vida del nostre país.
Gràcies, Laura Borràs. Molt bona diada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona diada.
Les 10 i un minut, quan ara precisament és el líder o el president d'Esquerra Republicana qui està fent la... Bueno, i Esquerra Republicana en ple qui està fent l'ofrena floral, Sílvia.
Exacte, sí, ara mateix acaba d'entrar Esquerra Republicana a fer l'ofrena, l'han dipositat Marta Vilalta i el president Oriol Junqueras i ara mateix estan cantant els segadors, com ja és tradicional després de fer aquesta ofrena. L'han fet al costat del jovent republicà i a darrere d'ells hi veiem tots els consellers d'Esquerra, també veiem l'Ernest Maragall, líder a l'Ajuntament de Barcelona, al costat de Marta Vilalta i Oriol Junqueras a primera fila. S'ha de dir que en el moment d'entrada d'Esquerra hi ha hagut algun crit més sorollós que en altres ofrenes i ara potser es podeu sentir també algun crit que encara s'escapa. És dels pocs partits que estan seguint l'himne, que no només fan la primera estrofa, la que va acompanyada de la música, i ara estan cantant a capella la segona estrofa dels segadors.
A veure, ho sentim. Aquests són els representants d'Esquerra Republicana acabant l'himne, perquè efectivament per una qüestió de gairebé de timing, s'intenta que només es faci la primera estrofa.
Exacte, i ara mateix acaba d'acabar amb un Visca Catalunya Lliure, hi ha forts aplaudiments per part d'Esquerra que aplaquen els xiulets que hi ha de fons.
El Carles m'havia demanat pas abans de que parléssim amb Laura Borràs, suposo que després també vols pas.
Sí, i jo.
Abans i després.
Bueno, calma.
Boca badada.
Bé, abans de començar a fer un petit comentari sobre Laura Borràs, jo crec que és important, o qui més que és important, jo, des del meu punt de vista, qui avui interpreti que la presència a la manifestació X és igual al suport a l'independentisme, jo crec que erra el tret d'una manera espectacular. I ho dic per més enllà, no? Per més enllà de l'Ebre i més enllà de qui. Sí. Això fa molt d'anys que és el criteri per al qual l'estat espanyol i les estructures de l'estat espanyol es regeixen, que és creure cada vegada que el moviment independentisme té menys suport, i el moviment independentista jo no m'atreveixo a dir que creix, perquè crec que no creix, però tampoc decreix d'una manera prou espectacular, i per tant penso que si tinguéssim eleccions d'aquí 2, 3 o 4 mesos ens podríem trobar en una situació, si no idèntica, molt similar. Això, una, no? Per què? Perquè avui, demà és probable que hi hagi allò, fotos i discursos i tal, que poden tornar a insistir en es desinfla tal, però
pinchazo,
jo crec
pinchazo.
El pinchazo, oi? Que tu ja te'l veus,
portades a la mà o pinchazo o res.
Correcte.
o un baix.
Sí. i vaja, sí. Ja està, aquest era una de les parts que volia dir. I l'altra de Laura Borràs és que a mi Laura Borràs em sorprèn perquè diguem, s'ha erigit com la portaveu, o la lideressa o no sé, a qui seguir si realment vols que la independència de Catalunya sigui real i sigui una realitat. I quan li dius com s'ha de fer, no ho sap fer. O no ho sap dir. No ho sap dir. Perquè no. Ella diu que s'ha de fer d'una manera realista, diu que el diàleg s'ha trencat, o sigui, diu la taula de diàleg no serveix per res, s'ha de fer l'1 d'octubre i s'ha de fer d'una manera realista. I tu li insisteixes en que és realista i diu que s'ha de poder fer perquè la gent visqui millor i tal. Dius, sí, però realista què vol dir?
Haurem d'assajar una via que permeti fer-ho possible. Clar. Assajar una via, una persona que és presidenta d'un partit.
Correcte, però llavors, Tània, dius, la persona que teòricament, no? És, jo sí que ho faré, perquè jo no estic lligada a res, doncs no ho sap. No ens ho sap explicar. La Diada Nacional de Catalunya no ens sap dir què s'ha de fer. Què s'ha de fer més enllà de les frases retòriques que ja portem, no sé, avui fa 10 anys, diguem.
Tània.
O 25, diguem. Sí, no, més enllà de la retòrica.
Coincideixo completament amb el Carles, és a dir, a mi, per exemple, com a ciutadana, ja nosaltres és veritat que els que estem aquí som periodistes, potser tenim més informació, però és que els ciutadans es llegeixen, s'informen, escolten, es fan preguntes, són crítics, i quan tu tens un anhel independentista i confies que un partit et diu que t'hi portarà i tens la líder d'aquest partit en la que li repreguntes tres vegades com, és que és molt hàbil parlant Laura Borràs i parla molt bé. Però és que fins i tot ha deixat perdre aquesta habilitat per fer veure que sap com i no ho vol desvetllar. Però és que no, és que ha deixat claríssim que ja veurem i ens posarem d'acord aquesta direcció estratègica. Què vol dir? És que jo, sincerament, no ho entenc. I si jo, que sóc una persona que m'informo, no ho entenc, què entenen els ciutadans? Més enllà de tots els anhels, de tota la retòrica, que està molt bé, vull dir, cadascú té la seva estratègia política i és perfectament lloable. Però jo m'he quedat bocabada perquè un dia com avui, amb preguntes tan concretes, el resultat és evident.
Bé, però no és cap novetat que els fets de Laura Borràs no acompanyen la seva retòrica i ho hem vist en el seu pas a la presidència del Parlament, no? I ho vam veure molt clar. Jo crec que la prova del cotó en aquest cas va ser
Juvillà,
el cas Pau Juvillà. Però recuperant la reflexió que feia abans la Tània, amb la qual estic completament d'acord, aquí el gran problema de la política catalana és que estan atrapats en l'efemèride de la tardor de l'octubre del 2017. I no només l'independentisme, sinó un bàndol i l'altre, si és que podem parlar de blocs estancs, perquè sí que és veritat, com recordava el Carles, que és un error considerar que s'ha de mesurar la força de l'independentisme per la gent que hi haurà aquesta tarda a la manifestació, perquè després, a les eleccions, les majories continuen sent les majories que són, malgrat les conseqüències de la repressió, malgrat les divisions estratègiques dins de l'independentisme, malgrat la desorientació. Però si una cosa ens ha quedat molt clara amb aquesta entrevista que li ha fet el Xavi a Laura Borràs és que no només estan atrapats en l'efemèride de l'octubre del 2017, sinó que també, davant del no saber com continuar aquest procés, el que fan és utilitzar eufemismes i inconcrecions constantment. I això ho fan tots. És a dir, és veritat que Laura Borràs ha dit s'ha d'implementar el mandat de l'1 d'octubre. No s'ha de fer amb un referèndum acordat, perquè és impossible. No s'ha de fer amb un referèndum unilateral, com demana la CUP el 2024. I no ens diu exactament el què. No sé si s'està referint a que el govern hauria de fer de nou una declaració unilateral d'independència, però igualment no concreta el com es pot implementar el que ja el 2017 no es va poder implementar i s'ha reconegut a posteriori que no hi havia les forces per poder-ho implementar. Després, ens n'anem al president de la Generalitat, que és veritat que té una eina que és palpable, que és la taula de diàleg, però parla d'aquest tornarem a votar, no? Fins i tot esquivant tant com pot la paraula referèndum i sense dates concretes. Per tant, eufemismes, inconcrecions. I si ens n'anem al líder de l'oposició i líder del PSC, Salvador Illa, parla de que el conflicte s'ha de resoldre amb un acord, amb un consens. Ja. Quin? Quina és la proposta del govern espanyol en aquesta taula de diàleg? Quina és la proposta de Pedro Sánchez per canalitzar políticament el conflicte? Tampoc la concreta.
L'agenda del retrobament.
Clar, però l'agenda del retrobament també, sí, però també és un eufemisme que no s'acaba concretant. Per tant, el que ens trobem és un bloc i un altre amb un conflicte absolutament enquistat, amb què cada vegada que es va a les urnes és que no es mou ni un mil·límetre la separació de blocs, i l'única pregunta que ens queda és si a partir d'aquesta diada i si a partir d'aquest debat de política general realment aquests blocs seran permeables entre ells a l'hora de fer pactes o no, perquè si es produeix un divorci entre Esquerra i Junts hem de preveure que potser l'escenari de blocs enquistats en els quals estem en els últims 10 anys potser es començarà a escardar o no, no ho sabem.
Mira'm com m'estàs mirant ara. Jo sóc un dels atrapats de l'1 d'octubre, però no un nostàlgic. És a dir, jo crec que allò és una fita importantíssima, però no hem d'estar tot el dia... O sigui, allò ja no es pot repetir, s'hauria de fer una altra cosa. I t'agafo tot allò dels eufemismes perquè jo crec que sobre el pragmatisme i el màgic, el realisme, no sé, jo crec que hi ha a l'independentisme dos bàndols, el del Mago Pop i el del McLari. Els dos són igual de màgics. Perquè, home, considerar que et seuràs amb l'estat espanyol i que d'aquí sortirà l'autodeterminació és tan màgic com dir que aniràs un matí, un dimarts a les 2:45 i donaràs una duí i la ONU torna. O sigui, vale? Llavors, qui ja li agrada la màgia de prop, la màgia espectacular, però en qualsevol cas és el que tu dius. Són eufemismes sobre màgia, amb dues porcions, o sigui, les dues parts ara són tan màgiques unes com l'altra.
I es continuen alimentant perquè donen rèdits a la cosa.
Es continuen alimentant per una cosa, perquè hi ha una població que està convençuda que la independència de Catalunya potser faria que els trens funcionessin. No com l'altre dia, que Adif ens va deixar sense trens.
Només potser.
Només potser, perquè seria una posició...
No. Aprofito això per recordar el que m'ha explicat aquest matí, que avui article a La Vanguardia del periòdico d'Isidre Taboas, president de Renfe, que diu que... contra
He dit Isidre,
Isaias. Disculpes.
Estàs pensant en el feiner, potser? No.
Jo
tinc coses a parlar, jo encara sí, tinc uns números allà que hem d'arreglar.
Doncs truca'l quan acabi la tertúlia a veure què t'explica dels fons de la llibreta.
Ha d'actuar la cartilla, ha de portar la cartilla.
M'esteu fent perdre que Taboas avui en un article que no l'ha llegit a La Vanguardia del periòdico diu contra clixés que les rodalies de Catalunya són de les millors d'Europa.
Sí. Ja està. Però no dic que no caure. Deia els trens per ser un dels...
Riures enllaunats.
Ja.
Riures enllaunats.
Sí, no, dic... Això dels clixés, llavors, és que trobem... no és usuari habitual de rodalies.
Trobem, acabo ràpid, trobem una població que, com molt bé deia el Carles, no podrem valorar, però que és sòlida durant una dècada, que vol la independència perquè considera que viurà... I trobem uns polítics que no saben explicar a aquesta població que ella mateixa no deixarà ser independentista, perquè sí, no li saben explicar aquelles rutes tan fàcils que eren els 18 mesos, els no sé què, no sé quants. Llavors, jo crec que aquesta cosa fa xiular a molts a una banda, fa escridassar els de la banda a l'altra banda, i en això estem... I, perdona, i ara que parlem de tòpics i de paraules buides, igual que sostenible... que va ser, ja estem, no vol dir res, igual que transversal, he sentit dir per opositors polítics d'uns i dels altres que la diada ha de ser inclusiva. Ara està, aquest any, què vol dir inclusiva? La diada no és inclusiva. Primer és una festa oficial. Després molts catalans no la senten pròpia. Hi ha catalans que senten el 12 d'octubre, això també recordem-ho, i hi ha catalans que ni fa ni fa i si fa sol se'n van a la platja. Hi ha uns que la consideren com revolucionària, altres com patriòtica, altres com la del partit... És a dir, hem buidat tant les paraules que jo ja crec que he sentit 5 o 6 vegades avui que la diada havia de ser inclusiu.
És la paraula de moda.
És la paraula que vol dir no sé què dir-te.
O bé que els que fins ara estaven a dins ara se senten a fora i per això demanen que els hi tornin a incloure.
Que es tornen a incloure. Potser sí.
Bé, em sembla que aniria bastant per aquí. Jo volia discrepar una mica amb el Carles sobre el tema del pinxazo. Jo crec que sí, és molt significatiu el número... Jo crec que molt menor, tot i que efectivament si són 100.000 com l'any passat és una bestialitat, però clar, si fa 10 anys deies que treies 2 milions de persones al carrer
fa 10 anys.
Doncs la davallada és brutal. Efectivament, això no vol dir que l'independentisme no torni a guanyar les properes eleccions, però jo crec que quan es parla de punxada o de que l'independentisme ja no té la força que tenia fa 10 anys, estem pensant i segur estan pensant molt més des de Madrid que el que la força que empenyia la força que va provocar Artur Mas que fes el 9N i a Carles Puigdemont que fes l'1 d'octubre, ja no hi és. Ja no mana aquesta empenta que força el pas als partits, si tu vols, o que, en fi, que en un estat major com el de l'1 d'octubre i tinguéssim més pes Òmnium i l'ANC que moltes conselleries.
Un quart d'onze del matí, Garolera.
Sí, ara, mira, tenim aquí el president d'Esquerra, Oriol Junqueras.
Hola, Xavier, bon dia, i a tots els tertulians. Penseu que us sento amb dificultat tècnica, diguem-ne, el retorn. No és l'ideal.
D'acord. L'internet del 2022 encara no és suficient.
És ideal, eh? La Mireia Garolera és ideal, però clar...
La connexió no és la millor.
La condició tècnica no és del tot precisa.
Mira, no, senyor Junqueras, em va molt bé perquè així podem fer les peticions pertinents perquè des d'un punt de vista pressupostari millorem la capacitat d'aquestes connexions. A mi ja em funciona bé. Molt agraït.
Qui ho pagarà, això?
No ho sé. És la gran pregunta del català. Qui ho paga, això? Ja ho veurem. Algú finalment ha de pagar la factura.
Em sumo la teva petició, depèn de qui ho pagui, potser no tant, diguem-ne. Tu m'ho has d'aclarir, això, eh?
No, jo no ho sé. Jo no tinc
els periodistes teniu aquest costum de no contestar mai les preguntes que us fan, eh?
Ui.
Senyor Junqueras, és que nosaltres no entrem preguntes. No entrem en aquest debat.
Acaba de bombardejar la tertúlia. Un moment. President Junqueras,
atac gratuït.
Faci el favor de controlar un segon, perquè és que si no em descontrola la resta de la taula. Faci el favor, per favor, eh? Perquè el cas extraordinari potser ha estat el primer dia de la meva vida que no he pogut saludar el convidat, que ja m'ha saludat i ja m'ha fet la primera referència. Crec que no m'ha deixat ni saludar-lo.
Estem en un nou model, nous formats, sí.
Nous formats...
Hem de procurar que l'audiència pugi, no?
Sí, exacte. Bé, senyor Junqueras, deixi'ns entrar perquè em despista.
Perdó, digues.
Li he de preguntar per aquesta... Evidentment li preguntaré per la diada, pel que ha de passar al llarg del dia d'avui, però abans li he de fer una referència al que ha passat aquesta nit passada. No sé si ha pogut veure les imatges del Fossar de les Moreres, no sé si considera que és una expressió les escridassades que ha rebut el seu partit, els insults, fins i tot hi ha hagut alguna pica baralla física, si des del seu punt de vista és una expressió de la crispació que hi ha dins de l'independentisme i si li preocupa.
Doncs, primer, deixa'm dir que el que ha passat aquesta nit s'assembla en gran mesura al que ja va passar ara fa un any, a la
Correcte.
Mateixa nit, en el mateix indret, diguem-ne. I em sembla que és important recordar que la immensa majoria de la gent, la immensíssima majoria de la gent, es comporta sempre amb una educació i un respecte exquisits. I que nosaltres agraïm sempre, i jo sempre ho faig, sempre que algun periodista em pregunta sobre què opino del que ha dit no sé qui quan ens ha criticat, jo sempre dic que agraeixo les crítiques perquè segur que ens ajuden a millorar i que és molt important que tothom critiqui tant com vulgui, només faltaria. Al mateix temps, però, també és veritat que una cosa és criticar i l'altra és intentar impedir que algú pugui parlar. I en aquest sentit també em sembla que està bé recordar que nosaltres som uns especialistes en no callar i en no deixar-nos intimidar per les amenaces de ningú, ni quan aquestes amenaces venen farcint una toga i intenten fer-nos callar posant-nos a la presó, ni tampoc quan aquestes amenaces venen d'aquesta mena de grupuscles que actuen clarament en contra del sentir immensament majoritari de la nostra societat.
Què ha passat, senyor Junqueras, perquè avui que estem d'aniversari, no? Avui fa 10 anys de la manifestació del 2012, que d'alguna manera és la primera de les grans manifestacions de l'11 de setembre d'aquesta fase del catalanisme, de l'independentisme. Què ha passat perquè l'estat d'ànim d'avui fa 10 anys hagi mutat en el que es denota d'alguna manera el que va passar ahir al Fossar de les Moreres o fins i tot...
Jo crec que el que va passar ahir al Fossar de les Moreres no denota en absolut l'estat d'ànim de la immensa majoria del país i em sembla que seria un error gravíssim confondre una cosa amb l'altra.
Troba que s'assembla a la de fa 10 anys l'estat d'ànim del conjunt del país?
Jo estic convençut que només hi ha un camí per arribar a la independència, per construir la República Catalana, que és el camí de sumar, d'integrar, d'incloure, que és el camí de ser cada vegada més i de ser cada vegada més forts. Només hi ha aquest camí. I nosaltres el recorrem amb convicció i amb entusiasme. I tant de bo tothom entengués que per arribar a la independència, per assolir els nostres objectius polítics, per construir una república independent, és molt millor sumar que no pas restar, i que és molt millor ser més i ser més forts que no ser menys i més febles. Però vaja, això nosaltres ho intentem explicar, no ens cansarem d'explicar-ho, i estic convençut que la immensa majoria d'aquells que ens escolten estan absolutament d'acord amb aquesta afirmació, i que per tant serem molts i cada vegada més els que ens ajudarem a fer-ho possible.
Una de les coses que han canviat dels últims 10 anys és que vostè no serà a la manifestació de l'ANC d'aquesta tarda o vespre.
A mi m'agradaria molt ser-hi, de fet ja hem sigut sempre, 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 des de molt abans que fossin de caràcter massiu, molt, molt, molt abans. En el meu record, la primera manifestació en els carrers de Barcelona d'un 11 de setembre és la de l'any 1981, que no era un any qualsevol, per moltes raons, però també recordo, per exemple, molt, 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 molt petit, la gent que des de Cornellà i des d'Hospitalet i des de Sant Joan d'Espí creuava el riu Llobregat pel pont de la via dels ferrocarrils catalans, perquè aquell dia les autoritats encara postfranquistes havien tallat tots els accessos a Sant Boi per impedir que la gent hi pogués arribar, i en canvi hi arribaven a desenes de milers a peu creuant el riu. I ho recordo perquè tinc la sort de que, i l'orgull de ser fill de qui sóc fill, i ma mare era infermera a l'Hospital de Bellvitge, i per tant coneixia molt d'aquella gent, i mon pare era profe a l'Institut de Sant Boi, al Rubió i Horts, a l'Institut de la Muntanyeta de Sant Boi, i per tant tots aquests esdeveniments els vam viure amb intensitat. Per tant, és evident que m'agradaria molt ser-hi, però també és evident que ens agradaria ser-hi sempre en manifestacions que siguin a favor de la independència, i no que una part d'aquells que la convoquen, d'aquells que la convoquen la vulguin convertir en una manifestació en contra dels independentistes i en contra de l'independentisme majoritari d'aquest país, que és l'independentisme que guanya les eleccions. I em sembla que això és un error, que convocar actes en contra dels que som independentistes és un error, estratègic. És un error des de molts punts de vista. Per tant, escolti, nosaltres estarem presents en tots els actes de la Diada. Serà un plaer ser-hi, com ho ha sigut sempre. Ara mateix acabem de fer l'ofrena al monument de Rafael Casanovas. Mm-hmm. I tinc l'ocasió de saludar desenes i desenes de persones del públic i de les entitats que també hi participaven. I per tant, escolti, jo estic molt orgullós del que fem i del que avui farem i del que seguirem fent.
O sigui, des del seu punt de vista s'ha dissenyat aquesta Diada en contra d'Esquerra Republicana.
No, des del meu punt de vista, això ara vostè vol fer dir el que jo no he dit. Jo el que he dit és que hi ha una part...
S'ha convocat en contra dels independentistes que guanyen eleccions. Entenc que Esquerra Republicana...
Hi ha una part d'aquells que convoquen, sí, hi haurà que, si em deixa explicar-li, s'entendrà perfectament. Hi ha una part d'aquells que convoquen que prefereixen que estigui una mani en contra d'una part de l'independentisme que no pas una mani a favor de la independència, i per tant em sembla que això és un error, i em sembla que és molt millor que, si som independentistes, quan ens manifestem ho fem a favor de la independència i no en contra dels altres independentistes. Mm.
Des del seu punt de vista s'ha convertit en una manifestació...
No s'ha de confondre mai, no s'ha de confondre mai una part de... amb el tot, diguem-ne, perquè
evident.
Hi ha un error imperdonable. Sí, sí.
Clar, però és una part de, no és el tot, però vostès decideixen per l'actitud que consideren d'una part de, no per la resta.
Sí, esclar, nosaltres hem d'intentar aconseguir que qualli aquest missatge a favor d'un discurs que tingui un caràcter inclusiu, integrador, de suma, entre altres coses, primer perquè en tenim la responsabilitat ètica, i després perquè és l'únic discurs que estratègicament ens portarà a la independència. I per tant, com que nosaltres som independentistes, el que volem és desenvolupar un discurs que ens porti a la independència, i només ens portarà cap a la independència un discurs que tingui aquesta voluntat inclusiva, aquesta voluntat integradora i aquesta voluntat de sumar.
Parla de...
Que molt sovint, malauradament, els que es posen d'acord en intentar fer-nos callar són l'extrema dreta espanyola, en les seves moltes versions, i aquests petits grupuscles molt, molt petits que intenten fer-nos callar, però, com li deia al principi, si no ho han fet els jutges amb tota la seva després de 4 anys de presó, és evident que tampoc no ens deixarem silenciar per ningú que cridi pels carrers.
Qui són aquest grupuscle que no són l'extrema dreta espanyola?
Els que vostè ha descrit fa un moment, quan ha començat la seva pregunta.
Sí, però jo no sé qui són. Vostè sí?
No, bueno, vostè ho ha dit, que explicava que en el Fossar de les Moreres hi havia hagut un grupuscle que cridava, que amenaçava, que insultava, i que fins i tot va arribar m'ha semblat entendre que vostè deia, ho ha dit vostè, a l'agressió, diguem-ne, doncs em referia a aquests mateixos que vostè s'ha referit.
Val. Ara parlava de la inclusivitat, que és una paraula que avui estem sentint i que solem sentir durant la Diada Nacional de Catalunya, quan es fa referència a la manifestació. Des del seu punt de vista, si estem buscant la inclusivitat i vostè no va a la manifestació, és que aquesta manifestació pot acabar convertint-se en excloent? Creu que pot ser-ho?
Jo el que estic segur és que nosaltres treballem per un moviment que sigui inclusiu, que sigui integrador, que vulgui sumar, i això ho demostrem en cada una de les nostres accions, en cada una de les nostres paraules, amb el to de les nostres intervencions, com em sembla que queda clar, tant amb el to com amb les paraules de les meves respostes avui i des del primer moment en què ens hem intercanviat la primera salutació en aquest programa. Per tant, em sembla que això és el que és realment important, és aquesta voluntat de sumar i d'integrar. Llavors, com ho demostrem això? Ho demostrem, per exemple, quan en les nostres llistes electorals i quan en la nostra representació institucional doncs tenim la sort i tenim l'orgull de tenir-hi, per exemple, una diputada en el Congreso que és brasilera, una senadora en el Senat que és uruguaiana, un senador que és indi, una diputada en el Parlament de Catalunya que és equatoriana, etcètera, etcètera. Per tant, és un exemple d'integració, com ho és també, i d'inclusivitat, el fet de que nosaltres intentem construir un projecte d'amplíssimes majories que inclou també el món del treball, el món de l'empresa, el món de les universitats, els estudiants, els jubilats, etcètera, etcètera. Mm-hmm. I em sembla que això no només és millor, sinó que és l'únic dels camins possibles que ens portaran a la independència.
Li vull fer una darrera pregunta que té a veure amb el missatge que vam sentir ahir del president de la Generalitat, en Pere Aragonès, i que avui, en certa manera, hem tornat a sentir, que diu, el president deia, tornarem a votar, o votarem, Catalunya acabarà votant, sigui tard o d'hora, no? Es votarà. La meva pregunta és, es votarà què? A què es refereix el president?
Doncs que Catalunya decidirà amb els seus vots, amb els vots dels seus ciutadans, amb el vot de la seva societat, decidirà sobre el seu futur polític i, per tant, decidirà sobre la independència del nostre país. I jo estic convençut que quan això passi, decidirà a favor de la independència del nostre país.
De la independència del nostre país. En un referèndum s'està referint.
Catalunya votarà segur moltes vegades i segur que aquestes votacions aconseguiran, perquè nosaltres hi treballarem també, i molta altra gent, segur, treballarem perquè Catalunya sigui un país independent, i tant.
Això s'acaba amb un referèndum? S'accedeix a la independència, que és el que volen, amb un referèndum?
Bueno, és un dels camins habituals, diguem-ne, no? És un dels camins habituals, és un referèndum d'autodeterminació, encara que en el camí cap a la independència hi ha diversos estats que han seguit diferents vies, com per exemple en àmbits institucionals, en àmbits parlamentaris, però sens dubte la més inclusiva, la que implica més gent, és sempre el fet de que tothom pugui votar sobre una pregunta concreta i explícita, i aquesta, per exemple, és la posició també del Tribunal Suprem del Canadà, quan en aplicació del principi democràtic doncs afirma que s'ha de poder votar davant d'una pregunta, insisteixo, que sigui explícita i que sigui concreta. I és la nostra posició de sempre, i és que el principi democràtic està per sobre dels intents de regular-lo o a vegades d'impedir-lo que exerceix l'estat espanyol. I la prova que el principi democràtic està per sobre de tots aquests elements és que cada vegada acumulem més arguments i més raons en l'àmbit internacional, com ho demostra el fet del posicionament del Working Group sobre detencions arbitràries de Nacions Unides, o com ho demostra el posicionament de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, o com ho demostra l'argumentari que va desenvolupar l'IPU, la Unió Parlamentària Internacional, sobre el nostre cas, o com ho demostra el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides. I tots aquests elements contribueixen a afeblir la capacitat repressiva de l'Estat. Per tant, si nosaltres en això, en aquesta estratègia, que és una estratègia política, que és una estratègia també de caràcter judicial, evidentment política, perquè aquests organismes de Nacions Unides o aquests organismes del Consell d'Europa o de l'Assemblea Parlamentària Internacional són organismes polítics. Si en aquest camí, si en aquesta estratègia hi sumem també la capacitat de ser cada vegada més i de ser cada vegada més forts, de sumar cada vegada més, de ser més inclusius i de ser més integradors, és evident que acabarem guanyant. És a dir, com més feble sigui la capacitat repressiva de l'Estat i més forts siguem nosaltres en la nostra voluntat democràtica i en l'expressió d'aquesta voluntat democràtica, més a prop estem de guanyar. Per tant, també em sembla molt important recordar que la variable temps no és una variable independent, sinó que és una variable dependent els que hagin fet una mica de matemàtica segur que ho sabran apreciar, diguem-ne, la bondat d'aquesta afirmació. El temps és una variable depenent de la força que nosaltres siguem capaços d'acumular i de la capacitat que tinguem d'erosionar la capacitat repressiva de l'Estat.
Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer i espero que tinguem ocasions de repetir-ho molt sovint.
I, de fet, jo espero que sigui en condicions en què el pressupost permeti una connexió més perfecta de la que ha estat aquesta.
Escolti, i sobretot, que tinguem allò voluntat innovadora en els formats radiofònics i que, per tant, puguem posar-ho a prova i experimentar-ho en diverses ocasions.
D'acord. Que es vol, que vol dirigir un programa, senyor Junqueras?
Si vostè em proposés ara venir-lo a copresentar amb vostè, no, jo no li diria pas que
vol fer un rufián.
M'hi apunto ràpid.
Ha fet molts anys de ràdio, el senyor.
Home, i tant, que ha fet molts anys de ràdio.
I m'ho passava molt bé fent ràdio. I miri, vaig començar fa... Bueno, no sé, una barbaritat d'anys, sí. Un quart de segle més o menys, em sembla. Jo era molt jovenet i vaig anar a presentar diversos programes a diverses emissores de ràdio, evidentment sense cobrar res, i llavors jo els preguntava quin buit hi teniu, quin forat hi teniu en la vostra graella. I llavors aquells em deien, hosti, doncs no tenim cap programa sobre tal cosa. I llavors jo m'ho feia venir bé i deia, ostres, doncs mira quina casualitat, perquè jo precisament volia fer un programa sobre aquest tema. I llavors aquella gent deia, oh, que bé, llavors, i vaig acabar fent tres programes simultàniament en tres emissores de ràdio diferents, i així vaig començar la meva experiència radiofònica a Ràdio d'Esvern, a Ràdio Terrassa i a Ràdio Sant Cugat, si no m'equivoco, amb aquesta estratègia tan inclusiva i tan integradora.
Veurem si hi ha... No sé, jo, això ja no és cosa meva. Veurem si hi ha forats o no hi ha forats per les programacions. Senyor Oriol Junqueras, va, que no vull que s'allargui... Que ha de fer moltes coses. Moltíssimes gràcies, senyor Junqueras.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu-siau. Passa un minut de 2:15 del matí. Em permeteu que vagi un moment a la publicitat i de seguida m'agradarà que comenteu també algunes altres coses, crec, interessants, de les que en algunes responia i en d'altres... Bueno, ja, tots els que hem fet entrevistes a Oriol Junqueras ja sabem el que passa. Ara de seguida en parlem.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
Al meu país la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros i més de 910.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torna la setmana al Festival del Llibre en Català. Del 9 al 18 de setembre, al Moll de la Fusta de Barcelona. Un gran espai amb editorials, llibreries, presentacions de llibres, signatures d'autors, recitals, activitats familiars, itineraris literaris... Tots els llibres i revistes en català són a la setmana. T'hi esperem? Consulta tota la programació a lasetmana.cat.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900-102-103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
10:33 minuts, avui acompanyats de l'Antonio Baños, del Carles Fernández, de la Sara González, de l'Iva Inguera i la Tània Tàpia. Qui és el primer que vol comentar alguna de les qüestions de Sara?
Jo mateixa, si voleu. Tres punts a destacar del que ha dit Oriol Junqueras. La primera, doncs, aquesta frase lapidària, no?, dels convocants de l'ANC, el que han fet ha sigut convocar una manifestació, ha dit, en contra de l'independentisme majoritari. És a dir, que sigui capaç de fer aquesta afirmació és perquè Esquerra Republicana està molt convençuda de l'estratègia d'explorar la via negociada amb l'Estat, que al cap i a la fi és l'estratègia que fins ara li ha donat més rèdits electorals. Problema, i és que probablement en aquesta manifestació també hi haurà persones que voten Esquerra Republicana, i el meu dubte és si s'ha entès prou per part d'aquestes persones l'absència d'Esquerra Republicana i l'absència del president aragonès a la manifestació, perquè hi havia una altra opció que podia triar Esquerra, i era assistir amb un to crític al manifest de convocatòria, assistir en aquesta manifestació justament en pro d'aquesta proclama que fan sovint de representar la transversalitat del moviment, i justament per ser el partit independentisme que té més suports, almenys a les últimes eleccions, en aquests moments. El segon punt, quan ha dit que aquest grupuscle que ahir va cometre aquesta agressió o presumpta agressió o aquests insults, els ha equiparat, amb l'extrema dreta
espanyola.
Exacte, ha dit que es posen d'acord a l'hora de carregar contra l'independentisme que representa Esquerra Republicana. Llavors, s'infereix d'aquesta afirmació que considera que, de forma minoritària, hi ha un independentisme d'extrema dreta i alerta sobre aquesta existència. I l'últim és, m'ha sorprès, des del principi de la tertúlia que posava de manifest, que semblava que es resistia el president aragonès a dir la paraula referèndum, no? Insisteix molt en els catalans tornaran a votar, decidiran el seu futur votant, i semblava també que Oriol Junqueras seguia aquesta línia, fins al punt que ha dit que un dels camins per assolir la independència és el referèndum. Això no sé si ens ha de remetre al debat de política general i a la proposta que faci Pere Aragonès en aquest debat de política general, que ja ha avançat que farà una oferta de pacte ampli per l'autodeterminació. No sé si en aquest sentit doncs veurem algun canvi.
Permeteu un segon, perquè tenim la Mireia Garolera, crec que amb un darrer o darrera protagonista. Mireia?
Exacte. Sí, ara mateix tenim a la Dolors Feliu de l'ANC, que ens està escoltant.
Dolors Feliu, presidenta de l'ANC, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, li arrenco només perquè ara estàvem parlant de la conversa que acabàvem de mantenir amb Oriol Junqueras, amb el president d'Esquerra Republicana. Li hem preguntat sobre, evidentment, la manifestació d'aquesta tarda, i a veure si podem sentir exactament què és el que ens ha dit Oriol Junqueras, i així també vostè ho sent.
És evident que m'agradaria molt ser-hi, però també és evident que ens agradaria ser-hi sempre en manifestacions que siguin a favor de la independència, i no que una part d'aquells que la convoquen la vulguin convertir en una manifestació en contra de l'independentisme majoritari d'aquest país, que és l'independentisme que guanya les eleccions. I em sembla que això és un error estratègic.
Hola.
Hola.
Sí?
Sí. Què li sembla?
Per comentar, per què em sembla? A veure, a mi em semblen que efectivament, doncs, jo crec que la manifestació d'aquesta tarda és per la independència de Catalunya. Tothom que vulgui la independència està cridat a manifestar-se avui, que se senti aquest clam per la independència. No ens sobra res perquè ens senti tothom que la volem, no sobra ningú a fer la independència d'aquest país, però sí que és veritat que estan cridats els polítics i els membres del govern i els membres del Parlament a fer un pla per fer-la efectiva. I això és el gran clam d'avui, un clam per la independència i per fer-la efectiva. I no hi ha més. I aquest és el tema. El que tingui un pla per fer la independència, que la posi sobre la taula, que el defensi i que accepti també les crítiques. I el fet de que en aquests moments tinguin la confiança dels votants la tenen també amb un programa independentista. I per tant, també en aquest sentit, la gent que avui surti al carrer tindrà alguna cosa a dir sobre com s'està executant aquest programa independentista, evidentment.
Una part dels convocants, com deia Oriol Junqueras, l'han convocat la manifestació avui contra l'independentisme majoritari, s'entén, contra Esquerra Republicana.
La manifestació no està convocada contra ningú, està convocada per la independència de Catalunya, evidentment amb crítica a les estratègies no existents del partit, dels partits i del Parlament, que detenen un 52% dels vots independentistes en aquest moment. Estem parlant de partits, com dic, que van presentar en el seu programa la finalitat de la independència. Però la manifestació és, com sempre hem dit, en positiu per la independència. Volem la independència, la volem fer i volem projecte i la volem de veritat, i per tant és aquest el tarannà de la manifestació. i la crida és a tota la població que vulgui la independència fer el crit, perquè fer un tuit de vegades a casa o fer-ho en un despatx tancat o fer-ho, això no té visibilitat, això el que ens fa doncs és que no se'ns veu, de vegades el que es veu doncs és la foto donant-se la mà amb un president del govern espanyol que es vanta d'haver efectivament participat en l'aplicació del 155 a Catalunya, aquesta és la foto que veu el món, aquesta és la foto que queda, i nosaltres el que volem és aquest clam de tothom sortint al carrer i deixant clar que l'independentisme segueix molt viu, el projecte segueix ben ferm per fer la independència efectiva, efectiva, no un somni, i per tant aquesta és la crida a totes i a tots que vulguin la independència venir aquesta tarda al Paral·lel a manifestar-se i aconseguir-la, perquè la independència l'aconseguirà la gent empenyent i sent crític quan no hi ha projecte. I aquest és el tarannà d'aquesta manifestació, d'aquesta tarda i del clam per la independència que s'aixecarà.
Senyora Dolors Feliu, no sé si ha tingut l'ocasió de veure les imatges del que va passar ahir a la nit al fossar de les Moreres, amb les escridassades, els insults i fins i tot alguna picabralla física durant l'acte i de la marxa de les torxes, especialment contra alguns partits polítics com Esquerra Republicana, com el PDeCAT, en menor mesura els Junts per Catalunya. Li preocupa de cara a la manifestació d'aquesta tarda que algunes d'aquestes actituds es puguin reproduir al llarg de la manifestació?
A veure, nosaltres tot el tema de xiulets, el tema de... això és llibertat d'expressió, i això doncs ja hi ha molta jurisprudència que diu que els polítics evidentment doncs de vegades han de tenir aquest tipus de crítiques o aquest tipus de han de resistir aquest tipus de reaccions. Jo he sentit també unes reaccions d'alguns dirigents d'Esquerra Republicana doncs que ho deien, xiuleu-me però farem un projecte, doncs molt bé, doncs explicar el projecte, això és el que farà la gent doncs que deixin de xiular i que ho entenguin, això em sembla bé. D'altra cosa és que estem totalment en contra de qualsevol tipus d'agressions i estem totalment a favor de la llibertat de premsa i el moviment és totalment pacífic. A nosaltres no ens va bé de cap manera i no volem de cap manera i que hi hagi cap tipus de tarannà agressiu ni de cap mena d'actitud violenta de cap mena contra qualsevol persona i menys els periodistes, i per tant doncs en aquest sentit sí que, com dic, refermem la nostra voluntat i la nostra crítica a aquests actes i la nostra compromís amb la llibertat de premsa.
Dolors Feliu, presidenta de l'ANC, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona diada i ens veiem tots aquesta tarda a la manifestació.
Bona diada, evidentment la seguirem també des de la ràdio. Bé, ens havíem quedat no sé si voldreu anar afegint. Crec que el Carles era el que tenia la paraula, la Iva, el Baños, la Tània, sobre el que hem sentit de Junqueras i sobre
sí, ara les declaracions de Dolors. Jo volia fer un comentari respecte a l'ús de la paraula referèndum, sí o no. Utilitzar la paraula referèndum porta implícit la unilateralitat. Llavors això jo crec que és la clau per la qual el president Aragonès no s'hi refereix i Oriol Junqueras no sé si també, diguem, ben assessorat per les seves defenses i perquè ells, és veritat, estan indultats, però encara tenen, no estan indultats de tots els delictes, etc. I no cal segurament un bon advocat
i estan pendents d'una revisió
segurament un bon advocat deu dir que no cal diguem, encendre més coses als que toca, però en aquest cas que crec que és el cabal, que és la paraula del president, li donaria més valor que a la president d'un partit. Jo crec que si no ho fa servir és precisament per separar-se de la, perquè immediatament si parla de referèndum li demanarem la data, i és evident que tothom sap que l'Estat no està perquè aquí pugui fer un referèndum.
Avui l'ha dit, finalment, la paraula, sí, referèndum, però ahir la nit...
Clar, ahir no la va dir, avui... I quan toqui i es vegi molt forçat i segons l'ambient, i potser avui a Sant Boi també ho torna a dir, i potser a l'acte d'Òmnium si parla, doncs ja veurem. Però en allò que queda oficial, no ho diu, i jo crec que no ho diu per una estratègia política clara
que és anar per una altra banda.
Exacte, que no és la unitat.
De fet, a la taula de diàleg està recollit que s'arribi a un acord que acabi sent votat.
Sí.
Llavors hi ha un altre aspecte que també volia comentar. A mi, avui, la gent que vagi a la manifestació, estaria bé potser fer una enquesta de... Vostè s'ha llegit el manifest de l'ANC? Mm-hmm. Perquè segurament el percentatge de gent que no se l'ha llegit és gegant.
Per això deia que no es pot homogeneitzar.
Correcte. Llavors, el fet de que Oriol Junqueras segueixi insistint aquí i que avui torni a ser un dia d'insistència, de separació i tal, jo crec que hi ha alguna cosa més.
No, no, eleccions, manifest. Carles.
Clar, eleccions. Aquí estem. Aquí estem.
És una diada preelectoral. No hem de perdre de vista que les estratègies dels partits van diferenciades perquè el maig es porten les municipals i eleccions generals d'aquí un any i escaig, i per tant jo veig claríssimament que aquí també hi ha una qüestió, perdona que t'he interromput, una qüestió electoral que has d'estar molt segur, parlo ara d'Esquerra Republicana, has d'estar molt segur que aquest posicionament, aquesta decisió de no anar a la manifestació unitària de l'11 de setembre, no et passarà una factura electoral en els mesos que venen. Jo crec que
de moment...
és una estratègia de, a llarg termini, política, i hi ha una estratègia també a curt termini electoral.
De moment, i pel que la demoscòpia continuadament diu, a Esquerra li estan bé.
Exacte, jo crec que... efectivament, hi ha una estratègia...
Sigueu el més breus possible, si us plau.
Vale, pues
però jo al Junqueras no li has dit,
No. Me'n vols deixar parlar?
Però, comitè d'empresa.
Vaya punyal que m'acabes de dir.
Ha tornat al comitè d'empresa.
Et convido que intentis aturar la...
els fa 25 anys que feia ràdio, no?
Tu anaves a les ràdios dient que... Oi que no anaves a les ràdios dient que saps de tot? Doncs ja està.
Doncs, efectivament, Esquerra va amb tot contra l'ANC, jo crec que ho ha demostrat aquesta setmana i avui Oriol Junqueras ens ho ha acabat de ratificar, l'ANC d'unidor també amb Esquerra, perquè a veure, l'ANC és molt lliure de dir que el govern no fa el que ells esperen que fan, però l'únic partit que té un plan és Esquerra, que és el de la mesa de diàleg. El que passa és que és el plan que no els agrada. Esquerra, el seu plan és la mesa de diàleg, i per això la taula de diàleg, perdó, i per això entre altres coses el president Aragonès ahir destacava el tema del català, perquè qui no vulgui veure que el fet que l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia no hagin fet absolutament res, ni el Ministeri d'Educació hagi fet absolutament res amb les sentències i la possibilitat de recórrer les lleis que emparen el no aplicar el 25%, que s'ho faci mirar, perquè això té molt a veure amb negociació política.
No cal que facin res perquè ho fa el Tribunal Constitucional.
Sí, sí, però si recorre el govern espanyol, això queda suspès, i el 25% s'aplica a aquest curs...
Es pot demanar la suspensió.
I si el govern no es mou, que és el que ha passat, això, en el millor dels casos, sortirà d'aquí 5 anys.
Bueno, per això et dic... no, només, mira que sempre estem d'acord, però jo, per contradir una cosa de les que has dit... Has dit...
aquí.
A la Sara. És que no fa ràdio gaire.
Sí. No ha d'anar ràdio. Vinga, vamos.
El trote. La negociació amb el govern li ha donat molt bons rèdits electorals. No ho sabem, perquè a les últimes eleccions catalanes no es van presentar dient ni farem una taula de diàleg. És a dir, no sabem quins rèdits han donat.
No, però les eleccions del 14 de febrer ja s'havia acordat amb la investidura, amb la investidura de Pedro Sánchez, la taula de diàleg. Jo vull dir que
però,
des del 2018, que és quan es produeix el gir discursiu d'Esquerra Republicana, va en paral·lel dels millors resultats dels últims anys per Esquerra.
La idea només
tenir...
Només ens queda amnistia, ja no parlem d'independència, amnistia, d'autodeterminació, i només una taula de diàleg. Això no estava als mítings de la campanya del 14 de febrer. En qualsevol cas, van guanyar per un diputat. És a dir, els rèdits...
Sí.
Els veurem ara.
Clar,
els rèdits els veurem ara a les municipals. I per això ara, clar, tot és...
Sí, per això he dit fins ara, Antonio. Fixa't que he dit fins ara, és quan li ha donat...
Per això no, era puntualitzar. Ara, tot serà crujir i... com és el ruido i crujir de dientes a partir d'ara, perquè clar, ara veurem el rèdit de cadascuna de les dues, del Mago Lari i del Mago Pop, perquè jo, al contrari que tu, sí, és un pla molt clar. Ens seurem una taula de la qual no s'ha assegut mai ningú, perquè la taula de diàleg està buida.
Sí, però vull dir que
permeteu-me un segon.
Hi ha un plan.
Sí.
Passen...
L'altre també és un plan. Farem alguna
cosa. L'altre és... L'altre també. Ja ho veurem.
Passen ara 3 minuts de 3 quarts de... Un moment. Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 al matí. Baños, m'has dit que coneixies la periodista? O no, que la seguies o que era de la...
Sí,
la coneixes personalment?
Bueno, ens hem trobat pels carrers. Sí.
La Lorena Sopena. Oi?
No sé si em coneix a mi, jo sé qui és.
Lorena Sopena, molt bon dia.
Hola, bones.
La Lorena Sopena és la periodista que hem vist i que hem fet molta referència amb ella durant tot el matí per les imatges d'ahir del fossat de les Moreres, que estava cobrint com a freelance la marxa de les torxes tradicional de l'11 de setembre, i que va ser agredida, va acabar rodolant a terra i es va també encarar amb algunes de les persones que hi havia allà. La meva pregunta és, Lorena, primer, com estàs?
Bueno, estic. Vull dir, no és una cosa agradable, no?, que t'agradeixin quan estàs treballant.
Què va passar exactament?
Bueno, primer de tot, aclarar que bueno, jo no soc periodista com a tal, soc fotògrafa, fotoperiodista i càmera de televisió. I estava treballant per un mitjà de comunicació, jo ahir de fet estàvem enregistrant en directe tot el que eren els actes polítics. En una d'aquestes, bueno, doncs estàvem gravant, no estava sola jo, no era l'única companya que estava gravant, ni l'única que va ser increpada, però sí que vaig ser la que va ser agredida.
Saps qui eren?
No. Eren unes persones que en aquell moment estaven muntant jaleo.
Val, és que, a veure, al final, durant tot el matí, també els líders polítics debatien o no debatien de qui eren, si formaven part, no formaven part. Tu que estaves seguint-ho, creus que eren manifestants o no ho eren, dels que formaven part, diguem-ne, de la manifestació d'allà?
Bé, jo crec que és un perfil de persona que no encaixa en la dinàmica de l'independentisme, indiferentment de les bronques que hi hagi entre partits. Vull dir, sí que últimament n'hi ha bastants exaltats, però no eren persones que estaven ben bé integrades amb la resta de gent que hi havia al fons de les Moreres.
D'acord, o sigui que no formaven part en principi del que estava produint-se allà al Fossar de les Moreres. Saps si van o sigui, en quines condicions es produeix l'agressió? És a dir, venen a buscar per algun motiu?
No, jo estic gravant allà i dues dones una mica alterades venen directes cap a mi, tomben la càmera i ja m'agradeixen, i quan jo m'intento defensar, un altre home apareix del no-res, em pega un cop de puny a l'ull i jo caic a terra.
Hem vist, de fet, per les imatges em sembla que l'han identificat, aquest home. L'han identificat, no sé si ho és... Oi, David Ventura, un antic membre dels Boixos Nois?
Ho desconec, perquè aquesta informació a mi, de forma oficial, no se m'ha facilitat.
D'acord. Més enllà d'això, l'ambient del que vas viure ahir al Fossar de les Moreres et va sorprendre, més enllà de l'agressió concreta, perquè entenc que se'n van produir d'altres, Lorena, més enllà de la que es veuen aquestes imatges?
Que jo sàpiga, no. Més allà de xivarri i xiulades, que per mi entra dins de lo normal en una diada. O sigui, les persones que hem viscut la diada des de fa molts anys sabem que sempre hi ha algun lío així. O sigui, ja sigui al posar les Moreres a les 6-7 del matí, alguna a les manis a la tarda o al posar les Moreres durant la nit. No, vull dir, no em sembla tampoc res excepcional, que vull dir, forma part del dret de les persones, el de protestar sempre i quan sigui així, no? Xiulant, fent xivarri, sense arribar a cometre una agressió física.
Penses presentar denúncia, Lorena?
Sí, evidentment. Sí.
Perquè les conseqüències, perquè em dius et van donar un cop de puny a l'ull a part de tirar-te a terra, tens conseqüències físiques ara mateix?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
O sigui, has hagut d'anar al metge?
Sí. Va.
Doncs t'agraeixo moltíssim que hagis parlat aquests minuts, perquè ens ajuda també una mica a entendre la descontextualització de les imatges, costa, per entendre què és el que exactament va passar.
La veritat és que és molt difícil posar context, en qualsevol cas no caldria posar context, no? És una dinàmica que o sigui, no soc ni la primera ni seré l'última persona que es dedica al fotoperiodisme o al sector del periodisme de la comunicació que ha estat agredida. Hi haurà un dia que ens cansarem i no hi haurà notícies i no sortirem de casa i aleshores la gent dirà: és que els periodistes no volen fer la seva feina. No, és que els periodistes ens hem cansat de convertir-nos en l'objectiu.
Bueno, doncs tot el suport des d'aquest punt de vista, sens dubte. Moltíssimes gràcies, Lorena.
Moltes gràcies, bon dia.
Bona tarda. 7 minuts per arribar a les 11 del matí.
Sí, no.
Crec que està claríssim el que ha explicat. És a dir, dues persones o dues noies que ella creu que no formaven part dels actes en aquell moment, que la van a buscar, no sabem bé per què, que la tiraran a terra, llavors apareix un altre senyor que li dona un cop de puny. Presentarà denúncia i que l'estat d'ànim general, efectivament hi havia xiulets, etcètera, però ho emmarca com a dues coses diferents del que estaven succeint.
Jo destacar que sí que en quan tots aquests anys de manifestacions als carrers, la Lorena ha estat una de les fotoperiodistes que sempre te trobaves a primera línia, no? I ella diu, és veritat, hi ha agressions per part de bàndols i hi ha agressions, recordo també, per part de forces policials, també a premsa. És a dir, que un dia es cansaran, però és que es cansaran de tots nosaltres, no només de radicals d'una banda, radicals de l'altra banda, sinó que també les forces policials aquí durant aquests anys, en lloc de protegir precisament la feina, i molt a veure amb la llei Mordassa, que també ho dic, que els empara, en lloc de protegir la feina dels fotoperiodistes, fos la manifestació en el sentit que fos.
Sí, sí, totalment.
Doncs han estat patint. De fet, tots van blindats fins a nivells tremendos, i la Lorena és una de les que sempre...
Precisament parla amb coneixement de causa, no? I justament per això...
Anava a dir una paraula,
clar,
tant,
no, i justament per això ella diu, no, és que no fa falta ni tan sols posar-ho en context. És una agressió, no pot ser. És una agressió que al final és contra la llibertat de premsa, que és clau per la democràcia.
La primera cosa que deia al principi, que moltes d'aquestes coses que han passat en moltes manifestacions de molta mena, des d'aquí, a més m'incorporo jo, des de les taules, hem fet una espècie d'accés així sobre qui era i per què i les causes socials i no sé què, i al final eren arguments absolutament aleatoris o diferents. I per això dic que és molt perillós. Ara també, que li fotin un cop a l'ull a una fotoperiodista és xungo, perquè treballa, és freelance, treballa d'això i viu d'això, i rica no és.
Però bueno, a veure, que li donin un cop de puny a qui sigui per fer la seva feina és xungo, i que quan vas a qualsevol manifestació tinguis molt més risc si ets un càmera o un periodista de ràdio, per exemple, que va amb un micro amb un logo.
Depèn del logo que tinguis,
és igual, perquè
el
logo de TV3 et pot comportar riscos amb unes manifestacions i el de la televisió espanyola amb uns altres. I, o sigui, el fet de que jo, si vaig a una manifestació, em senti més segura que un company de RAC1, perquè jo no porto un logo, això ens hauria de fer mirar tots.
Sí, no.
4 minuts i les 11 del matí. Deixeu-me una pausa d'un minut i de seguida ho rematem tot plegat.
RAC 1. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900-102-103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Iopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola. RAC 1.
Hola, entitats i clubs de Catalunya. Si per Nadal feu participacions, escolteu. La Doble és el nou joc amb el que us ajudarem a vendre'n més que mai. Repartirem premis col·lectius, premis individuals de fins a 1 milió d'euros i premis per vosaltres, les entitats. La Doble és l'alternativa catalana a les participacions de Nadal i és 100% social. Uniu-vos-hi a inscripció.ladoble.cat. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya. És la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Ara és el moment de tornar a sentir, de compartir experiències úniques amb els que més t'estimes.
De la Plana al Pirineu, Lleida és vida. Ecoturisme, natura, cultura, esports d'aventura, pobles amb encant i la millor gastronomia.
Lleida t'espera de nou. Vine i viure.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
Aquesta setmana ens visita Bruce Springsteen i ho fa amb la cançó que dona nom a l'àlbum The Rising. Coneixeu la història que s'amaga darrere d'aquest tema? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més 1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Un minut per les 12 del matí, de seguida anirem acabant. Però abans, només un apunt, avui estem acompanyats de l'Antonio Baños, del Carles Fernández, de la Sara González, de la Ivan Guerra, de la Tania Tàpia. Abans, quan estàvem, deu fer fa 40 minuts, que m'ha explicat aquesta informació sobre Ucraïna, de la central nuclear de Zaporizhia, sabeu que és la més gran d'Europa, i que hi ha hagut una comunicació de l'operadora de la planta nuclear dient que han apagat el sisè i últim reactor, que no en queda cap en funcionament, i que procedeixen a refredar el reactor. El director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, deia fa dos dies que si això passava la situació seria insostenible i precària. Oriol Parera és expert en seguretat nuclear de la Comissió Europea. Senyor Parera, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És insostenible i precària la situació a Zaporizhia des del seu punt de vista?
Parlant en termes militars, la situació és molt dolenta, evidentment no és estable ni és el que es vol. El que passa que crec que respecte a les declaracions del director de l'Agència Internacional d'Energia Atòmica, no és realment el que ell es referia en quant al risc que té. Uh-huh.